El divan del suplement, la conversa més íntima. L'heu sentit els dissabtes i els diumenges de 12 a 1 i ara a l'estiu d'una a dues del migdia, amb Sílvia Coppolo. Aquest divan amb Jaume Aragall es va emetre per primer cop el dia 16 de febrer del 2013.
Avui, al divan del suplement, hi ha una persona sensible, prudent, que té l'austeritat com a valor. Un home generós i amable que mai ha fet una nota de més. La veu més bonica del món té ànima, la de Jaume Aragall. Benvingut al divan.
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo.
Bon dia, senyora Gall.
Bon dia.
Era dins de la música, ara, vostè, eh?
Pues sí, ha sigut una mica una sorpresa que vostè em presentés tan bé, i amb aquesta música tan maca.
S'escolta i quan es torna a sentir, què sent? Què pensa? El moment que ho va gravar o què li passa per la memòria?
Bueno, quasi ben bé m'ha emocionat amb aquest moment. Normalment no m'emociono sentint-me perquè ja estic preparat, no? Però en aquest moment la presentació seva, que ha sigut molt maca i
molt
quasi
sentida, molt de
molt
debò,
sentida,
li
molt,
dic de debò, sí.
Molts elogis i, pues clar, pues m'ha fet una mica d'impressió. Moltes gràcies, sí.
S'imagina el món sense la música, vostè?
No, absolutament. No. És una cosa, un complement que fa molta falta.
A vostè la música què li ha aportat com a ser humà?
Pues és la part més important de la meva vida, amb la meva família, perquè a part del meu treball, jo sóc un home que escolto la música, m'agrada, l'escoltava ja abans de treballar amb ella. Sóc una persona que m'agrada escoltar molt les veus, no precisament la meva, sinó la dels altres cantants. M'agrada molt la música simfònica. Sóc un home que sense música estaria perdut.
Si vostè hagués de decidir a qualsevol d'aquestes cimeres europees i nord-americanes dels que manen al món, i faria sonar música primer i potser ja obtindríem uns resultats millors?
Probablement sí, perquè sembla que no s'entenen.
Sembla que no s'entenen.
I com que la música és un llenguatge universal, potser que sí que els aniria bé una bona reacció de música abans de començar a parlar. Sí. Luciano.
Aquest senyor és el que vostè va dir que tenia la veu més bonica del món.
El Luciano, com un germà per mi.
Mira que el sentim. Nella tua fredda stanza.
Quina veu, eh?
Quines veus.
Bueno.
Era Pavarotti, com diu vostè, com un germà tractat així de tu a tu?
Un bon tio.
Un bon tio, sobretot.
Era un bon tio. Nosaltres ens vam conèixer l'any 66.
Sí.
Ja abans de fer la producció de Capuletti e Montecchi, que vam treballar junts en molts teatres, era una cosa que quasi no passava mai que dos tenors de primera categoria cantessin a la mateixa òpera, no? Però això va ser perquè el rol de Romeu el van canviar, que és una mezzosoprano, i van posar finalment en un home, no?
Sí.
I això va fer que ens coneguéssim a fondo i durant molts anys pues, vam fer aquestes representacions per tot arreu del món, a part de fer les altres, que sempre ens trobàvem en els mateixos hotels, en les mateixes ciutats i en els mateixos teatres.
Anaven a menjar pasta?
Sí, senyora. Sí. Era una locura per ell, sí. Jo podia passar, però ell era
era sagrat, això, un plat sagrat, de pasta sagrat, italiana, sí, segur.
El Luciano fèiem quilòmetres per anar-hi a menjar, on fos.
Vostè ara el recorda i somriu en el record, eh?
Sí, perquè ell ha dit que tinc sempre records bons d'ell, de riure, de coses. Una vegada li van donar la medalla, ai, la clau de San Francisco, la clau de la ciutat de San Francisco, estaven tots allí.
Sí.
I jo li vaig agafar la clau aquesta que estava per allí, la vaig...
Amagar, sí, a la butxaca, jugant,
I després d'una hora així que va acabar tot el festeig...
Sí.
Va buscar la clau i diu... Jackman, diu Jackman, o sigui, amb el seu dialecte, Jaume...
No era Giacomo,
No, Jackman, dona'm la clau, ja sabia que era jo que li havia... Sí, no, érem molt amics, sí.
Avui som al divan amb Jaume Aragall, i ara anem al cine.
Lo hace bien. Oiga, joven, sabe emplear bien su voz.
Gracias.
¿Ha estudiado canto?
Me enseñó el padre Bronzetti.
Ah, ¿y dónde canta usted ahora?
Pues no soy cantante, comercio en harinas.
Ah, con ese pecho, con esa voz.
Sí, eso es lo que yo le digo, caballeros. Él puede cantarlo todo. Alto, bajo, adagio, andante, cualquier
Muchito,
cosa.
Los señores son profesionales.
Cante, joven, no se preocupe por eso.
Desde luego, señor. Tiene razón.
¿Se'n recorda?
Clar, el gran Caruso, Mario Lanza.
El gran Caruso. Quin moment era de la seva vida?
Hombre, disfrutàvem com bojos veient aquesta pel·lícula. Ell anava amb un davantal,
sí,
tot ple de farina, amb un suéter arremangat, i això és un restaurant, i es posa a cantar al costat d'un piano, un piano vertical, me recordo com si fos ara. Sí, aquesta pel·lícula va embrenar, va obrir les portes a l'afició de molts cantants, no? Va obrir l'afició de molts...
També la seva, la de vostè.
Sí, segur, clar.
Segur, clar. Perquè a veure si el situem. Vostè va néixer el 39,
Exacte.
Just que acabava la Guerra Civil Espanyola, a un barri que ara està de moda, que té vida, que és modernitat...
La Ribera.
La Ribera, el Born, eh?
Sí.
Però a casa de tot això res. No s'hi dedicava... Els agradava la música?
Bueno... Sí, sí, el meu pare tenia una veu estupenda, però res de dedicar-se a les festes, quan estàvem a casa, a Nadal o coses així, no? Sempre hi havia algú invitat o de la família pues, que arrencava a cantar i el meu pare, clar, s'hi afegia.
S'hi afegia, però no s'hi dedicaven professionalment.
No.
Tenien una botiga, era?
No, la botiga...
Era dels avis.
Era dels avis. El meu pare treballava al mercat central del Born de manual, o sigui, uh-huh, de descarregar caixes i ja està.
Ja sí, està. Sí, I la mare què feia?
A casa.
A casa.
Sí.
Per tant, pensar en que li poguessin pagar una carrera de cant en aquell moment...
No. Era impossible.
Impossible.
Sí.
Però va anar a l'escolania, tinc entès, de Santa Maria del Mar?
Bueno, jo anava al col·legi de Santa Maria del Mar,
sí,
escola parroquial Santa Maria del Mar, davant de casa meva, al passeig del Born,
uh-huh,
i a l'església de Santa Maria del Mar hi havia un músic, un capellà músic, que reclutava a dins del col·legi on estava jo, nens amb una mica de veu per cantar dins de l'escolania.
I vostè hi va, clar, nens amb una mica de veu, i ara nen tenia una mica de veu, com si diguéssim, no?
Sí, però no era dels millors, jo,
No, ah, no era dels millors.
No,
què passava?
No, jo no vaig fer mai cap sol, o sigui, cap... jo cantava amb el grup.
No, el cor, sí.
Amb el grup del cor.
Amb el grup del cor.
Sí.
I com va anar que pogués progressar de mica en mica en el cant?
Bueno, això quan vaig tindre 14 o 15 anys ja no vaig cantar-hi més amb el grup aquest, uh-huh, de l'escolania. I al cap d'un temps, quan jo tenia 17-18 anys, ja vaig sentir aquesta...
El coquet, eh?
Aquest coquet. I llavors va ser molt, molt important la pel·lícula del Gran Caruso de Mario Lanza.
Aquesta que sentíem.
Allò va ser, bueno, llavors sí, sortia la veu per mi per tot arreu.
És a dir, vostè veu la pel·lícula i sap la vocació que té.
Escolta, jo quan vaig començar a estudiar cant amb el mestre Jaume Francisco Poig, jo tenia 18 anys,
sí,
i al cap d'un mes que jo estudiava amb ell, jo vaig saber que dins de mi sabia que jo cantaria.
Segur. Però que ho tindria molt difícil.
Ah, sí, bueno, sí. Bueno, no, jo pensava que sí que cantaria.
Que ho aconseguiria. I ara que ja té tota aquesta carrera feta, ara com se sent?
Pues amb ganes de tornar a començar.
Amb ganes de tornar a començar?
Molt clar, ja m'agradaria, ja.
Què faria de diferent si tornés a començar?
Pues, la veritat, no ho sé. Crec que faria el mateix.
Faria el mateix? A veure, a veure si amb aquesta cançó que vostè ens ha triat, res a veure amb les que hem sentit fins ara, li ve allò, psam, la inspiració o la imaginació.
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpolo.
Sí, serà John Lennon.
Els
sí,
Beatles.
Sí.
Oh, quina meravella. Oh, que estupendo, eh? Poques notes, però ben fetes, eh? Imagine all the people
living for today. És increïble veure el senyor Jaume Aragall movent amb la cama dreta, assegut aquí a l'estudi 15 de Catalunya Ràdio, movent el peu al ritme de l'imàgin de John Lennon. Per què li agrada John Lennon? Per què ens l'ha triada, aquesta cançó?
Perquè són fenomenals. Són un grup que molt difícil serà superat. Tenen una inspiració, una música, unes veus...
És un clàssic, clàssic.
Home, sí, però és que són fantàstics, no? Són insuperables.
Insuperables, sí. Eh? Vostè es posa aquest tipus de música a casa,
sí,
de vegades?
Sí, jo tinc tota la discografia.
La discografia de Beatles, sí, i de, sí, Lennon. Sí, sí. I el fa sentir-se com més optimista, amb ganes de viure millor, de pensar que el món pot ser,
sí,
més meravellós.
Totes les músiques porten un missatge, no? Totes les músiques. Aquesta és una cançó que jo escoltaria... o qualsevol d'ells, en qualsevol moment.
Qualsevol moment pot,
sí,
sentir-ho al cotxe.
I pot canviar en seguida i sentir una simfonia de Tchaikovsky. Perquè són totes envien un missatge diferent, però positiu.
Sempre, la música sempre és positiva, o majoritàriament...
Normalment, sí, reps bon feeling, sí.
I em deia, però, que li agradaria com tornar a començar. Tornar a començar com per tornar a viure i tenir una altra vida?
O
per,
home, clar.
O per què? Sí?
Perquè, clar, perquè jo pues tindria una altra vida i podria repetir el que m'ha agradat tant.
Què és el que més li ha agradat del que ja ha fet?
Doncs, pues, del que he fet.
Del que ha fet, sí.
Home, penso que la vida té moments molt bons i agafar les coses aquestes, tornar-les a repetir, pues, com que és impossible, potser això és el que desitja més cada un, no? Almenys jo.
Els aplaudiments del públic?
No.
Què?
No, no, els aplaudiments no. Home, una cosa molt important és ser jove i sentir-se jove, no?
Però sentir-s'hi? N'hi ha de 20 anys que no s'hi senten, i n'hi ha de 80 que sí.
Bueno, clar, no, però... És una pregunta una mica estranya. No estranya en el sentit de... Qualsevol tornaria a ser jove, no? Si pogués.
Vol dir, ja... A vegades he demanat a algunes persones si han aconseguit la felicitat. I m'han dit que han sigut més felices, o són més felices, a mesura que els passa la vida. Com que la felicitat seria més que res una actitud. Per tant, que no es penedirien de no tenir 20 anys, sinó que els 50, o els 60, o els 70, aconsegueixen un espai com d'equilibri, de serenitat, i per tant, de felicitat, molt millor que el patiment dels adolescents de 20.
Vale, però tornar a repetir això...
M'ho firma, això, eh? Això fins aquí m'ho firma.
Sí, però... tornar a repetir seria estupendo, no?
Seria... Va, que tornem a repetir en un món millor. Mirin quina veu sentirem.
Arbres verds intens, roses de sang, veig tot florir al meu voltant.
Digui, senyora Gall.
Això està fet fa 2 mesos, eh?
2 mesos. Ho viu, eh?
Quina música, clar, si és que no diu res, llavors és... Amb una música així, quasi només has de posar-hi la veu, perquè ja ho diu tot, la música, no?
Els sentiments, i penso que tenim un món meravellós.
Continua fent concerts, continua... sent els escenaris d'una altra manera ara, no?
Sí, el que faig més ara és classes, ensenyar.
Fa masterclasses,
sí, eh? Sí, m'agrada molt poder transmetre el que jo he après, no? Algun concert, sobretot, que porten una insígnia per curar malalties, per fer...
Ara hi havia un de benèfic per el càncer, eh? Sí.
No, diguéssim, ara fer concerts, una gira de concerts, així no els faig, només és això.
Ho troba a faltar?
Sí, sí, trobo hasta a faltar el vestir-se de
per
Don Carlos,
escena, sí?
Vestir-se de Mario Cavaradó, sí. Això no es perd mai, clar, que vostè quan se retiri no trobarà a faltar el micròfon,
els auriculars.
Els auriculars i donar el sí o no va amb el que té davant.
Clar, al final n'ha fet la vida, o
clar,
una part tan important de la vida que es confon amb el mateix personatge,
com
no?
Com se pot oblidar això? No pot ser, és increïble.
I no em pot tornar a fer ara de gires, de concerts, així com fa 20 anys? Si té la veu fantàstica, si l'estem sentint.
Sí, 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 clar, ja ho sé, però clar, jo també, clar, és que m'agrada molt cantar, però també m'agrada fer altres coses.
Què més li agrada fer? Va, digui'ns-ho, que això és un divan, aquí es confessa, eh?
Bueno, escolti, jo m'agrada molt cuinar, m'agrada estar amb els meus fills, amb els meus companys, m'agrada anar en barca, en fi.
Què tal és de pare?
Jo penso que he sigut un bon pare, que sóc un bon pare, sóc... Els meus fills m'ho han dit,
sí?
I la meva dona, la Lluïsa, també. Però, vamos, la millor de tots és la meva dona, la Lluïsa. Aquesta sí que és estupenda.
Aquesta li podria dedicar, eh?
A la Lluïsa?
Sí.
És Lluïsita, te'l dedico, guapa.
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpulo.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Quina veu té aquest paio, eh?
Bésame.
Para que ho diu, eh? Té futur i té passat. És una estrella, ja li dic jo, és una estrella. Quan la va gravar aquesta, Bésame Mucho?
Aquesta deu ser... És el penúltim abans de la... Molt meravellós, farà pues, 5 anys.
5 anys, eh?
Sí.
I li agrada també gravar aquest tipus de música més popular,
clar,
més lleugera...
Sí, 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 perquè és música molt guapa, molt bona. Sí.
I la vida és com a l'òpera, que els sentiments estan sempre tan desfermats, desbordats?
Penso,
sí?
Penso que sí.
Que
sí?
Sí? Sí,
que sí, que...
Vostè a prop ha tingut, esclar, entre els cantants, i ho ha vist, allò, traïcions amoroses, gelosies, assassinats, espero que no, eh? Com si... Però gent que mor d'amor? Vostè ha vist persones que morin d'amor?
No, no les he vistes, però segurament n'hi ha hagut, sobretot si fas històries amb les òperes, no? Els arguments de les òperes són sempre o una traïció, o un que mor d'amor... Aquestes coses,
però, no? En canvi, abans vostè ens ha cantat allò del món meravellós, no? Com que si continués creient en la humanitat, no? En la humanitat també contradictòria amb els sentiments.
Jo penso que sí, que el món és meravellós. L'altre ja és molt difícil creure-hi.
Sí?
Sí.
El món, l'altre, què és l'altre?
La gent.
Amb la gent hi creu o no?
Pues amb alguns.
La política, què?
No en parlem.
Això d'Europa...
No parli d'això perquè em venen llàgrimes.
No, bueno, llavors no, eh? No, això no.
És molt trist el que està passant, sí.
Em està parlant ara de la situació econòmica...
De tot, de tot.
De la corrupció...
De la gent que no té treball ni casa.
I què pot fer amb la música per aquesta gent?
El que es pot fer és momentani. Només un sentiment que t'arriba per la música que et fa ser feliç en aquests instants, però després ve la realitat. I la realitat és molt mala, molt dolenta i molt crua.
Si vostè tingués a les seves mans fer aquest món meravellós que canta, què canviaria?
Tot això. No hi ha d'haver-hi una persona, cap espanyol, que no tingui un techo.
Catalunya?
Que tingui un treball, que pugui estar a la seva família, que tingui, quan està malalt, pues que tingui un puesto on anar, no? Totes aquestes coses estan molt malament ara.
Vostè, que ha actuat a tots els grans escenaris del món, què pensa de Catalunya com a país? Ha de ser un nou estat d'Europa o no?
No ho sé. El que ha de ser primer és que hi hagi treball, que la gent no hagi de robar, perquè hi ha molt de xoriço per aquí ara, que la gent vagi pel carrer tranquil·la, que quan tanquen la porta de casa no hagin de posar una alarma. Quan s'hagi lograt tot això, es pot parlar després d'altres coses.
Pretender. Aquesta cançó ens l'ha triada Jaume Aragall. Com és que ens ha triat The Great Pretender d'en Freddie Mercury?
Perquè és un altre crac, és un altre fenomen.
És un altre fenomen?
Sí, és un home que transmeteix molt. Quan ell canta, quan se mou, si veu alguna gravació d'ell visual, no? Els moviments d'aquest home tenen una força increïble. La veu, la música que escriu, és increïble. Què li diu, això?
Té moviment, té vida.
Té vida, això.
Té vida.
Jo ja me li veig la cara, que fa. Els moviments, sí, és un home fantàstic.
I més enllà de la veu, com s'aprèn a actuar? Perquè no només amb la veu s'actua, s'actua amb tot el cos, un cantant d'òpera com vostè.
Amb tot,
amb
l'ànim. Amb les puntes dels peus.
Dels peus. Com s'aprèn això? Com s'hi arriba?
La música, les paraules et fan obrar. És com si tu fossis un aparato que la música et maneja. La música, les paraules et fan moure. El que dius.
L'experiència vital, els amors, els desamors, les tristeses, les alegries, això ajuden a ser un millor intèrpret?
Tot això embolicat és el que ha de fer un cantant, llançar tot això.
Però llavors, quan algun dia està trist, com s'ho arregla per sortir a l'escenari? O l'escenari ho cura tot. Saps, nosaltres diem, s'encén el llum vermell.
Clar.
I allò que et tenies al cap, aquelles boires, et surt el sol al cap. Passa això amb l'escenari de teatre?
Naturalment que sí, clar. Moltes vegades m'he trobat, abans de sortir, que em fa mal aquí, que em fa mal allà, la veu, no sé què, però un cop estàs a fora i et sents la música i veus que estàs davant de la gent, tot allò ja se'n va i estàs per el que has de fer, clar.
I cantar.
I cantar.
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpolo.
Vaig veure llum per la nit travessant les cortines.
Era això.
Ah, la primera vegada en català, això, sí.
Uau!
El seu finestral. Ella era meva. Però em va trair el meu cor i la vaig rebutjar.
La sentirem més. Jaume Aragall, avui al divan del suplement a Catalunya Ràdio.
Mai
m'ha de cantar, en veu alta, senyora Aragall.
No, no, ni.
Quines cançons d'aquestes així lleugeres li agrada cantar?
Doncs pues mira, totes. No, ell és insuperable, l'original. Però, clar, són cançons que tenen algo que, si un la pot cantar, pues, cantar-la és una satisfacció molt gran.
Jo no me n'aniré així, si no me'n fa una de més llargueta, eh?
És que aquest, el pel de matí no estic gaire fidel. Sí.
No, aquestes hores al matí han passat bastonet, eh? Que ja ha arribat el migdia, eh? Senyor Aragall, va, quina li agradaria? Quina li agra... També tenim Siboney, eh? Vol agafar el to del Siboney?
No, no, prefereixo més el que ja està fet, perquè està millor.
No sé. Va, posem un fragment de Siboney.
Sílvia, jo vinc d'aquí i estic encostipat, vostè ho sap.
Això és veritat.
M'acabo de prendre un Hello Kitty, eh?
Això en donem fe, eh? Això en donem fe. Sí. Ah, s'han de cuidar la veu, totes aquestes... Quantes hores dorm, vostè?
Ara, actualment, bastant poques.
Si jo no anem bé, senyora. No anem bé.
No anem bé. Mira quina orquestació més maca ha fet aquí el Peter Hoffman.
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpolo.
Siboney.
Hòstia, un altre cop aquest fa jo mateix, no?
És que és brutal.
Jo me muero por tu amor. Siboney.
La projecció de la veu, no?
Sobretot, eh?
Preciosa, eh? Jo penso, senyora Gall, que hem d'explicar alguna cosa més de la seva vida, que ens parlava dels 17 anys d'en Jaume Francisco Puig, no?, que va ser realment el seu mestre. Abans, sí, però, vostè havia treballat en una impremta, sí, amb material tòxic, sí, totes aquestes coses, així que muntava motors elèctrics.
Sí, bueno, en carrer Numància, vaig treballar bastant, hasta abans d'anar
a la mili.
A Itàlia, sí, sí.
I després va fer la mili, tot una pila de guàrdies, no?
Ah, sí, guàrdies a Montjuïc, que a llavors Montjuïc era una espècie de presó.
Uh-huh. Quan va anar a Itàlia, els sindicats italians de l'Escala, no els semblava bé que l'Escala donés una oportunitat a un jove estranger com ara vostè, eh?
Absolutament, van haver-hi problemes que després, no sé, es van solucionar, però jo no deia ni mullo, eh?
No, vostè callat, eh?
Jo me'n recordo que amb un ensaig de Capulet i Montecchi, que també hi havia Luciano Pavarotti i la Renata Scotto, dirigia el mestre Badó, sí, Claudio Badó.
Claudio Badó.
Van parar...
L'assaig.
L'assaig, els sindicats i tal, i llavors discutien. El mestre Badó va dir, vale, va bé, posarem un altre, porti-me'l un altre que sigui bo com aquest home.
Que dur, eh, per això.
Pues, escolti, jo pensava, ara sortirà algú.
Però... Home, no, havia de creure més.
No va sortir ningú.
No va sortir ningú, i ja està.
Sí, sí.
I els sindicats van callar.
Sí, sí, sí.
Però això vol dir que...
Era una cosa curiosa, perquè els italians, en aquella època, com tots els anys, com tota la vida, cantaven aquí al Liceu, tot ple d'italians, i ningú, cap sindicat espanyol, els tocava
els deia, no, perquè eren italians i se'ls suposava.
Aviam.
És per això que a vostè li han dit més Giacomo que no pas Jaume o Jaime?
Això és una xurrada de... Bueno, pobre, el meu mestre que vaig tindre allà a Milà, em deia Aime.
Aime, Aime, Jaume, Aime.
Aime. Giacomo. Va començar a dir Giacomo, i bueno, jo vaig firmar el contracte, el primer contracte en la Fenice, i vaig firmar Jaume Aragall.
Sí.
I vaig tenir una sorpresa al Cartaló.
Que posava...
Giacomo. Vaig anar a la direcció, diu, ara ja no ho podem treure.
I fins ara.
I ara.
Ja, fins ara, que això dura, esclar. Ja ho entenc. A veure.
Parla più piano e nessuno sentirà.
Què li recorda?
Bueno, clar, el Padrino, Marlon, sí, Brando, el Robert De Niro, el Pacino, però aquesta música fantàstica, és el Nino Rota.
Sí, sí.
També me'n recordo que el Toni Parera, el mestre Toni Parera, que és el productor de quasi tots els discos dels CDs que he fet jo,
sí,
ell escollia les coses. I a vegades discutia, Toni, per favor, això com ho cantaré jo? Això no ho puc cantar-ho bé. Sí, home, sí. Li dono les gràcies perquè actualment amb aquest disc de El món meravellós també passa el mateix. Ha triat les coses ell. És un home fantàstic. Tot això que estem sentint ara...
Això ho posarem ara en el Facebook, amb les caràtules i els links i tot això, perquè els oients ho trobin de seguida.
Molt bé, sí, sí. Hi ha el disc últim aquest de... El món meravellós, hi ha una cançó del Toni Parera que estiu per entrar en els teus ulls. És un gran músic, a més.
És un gran músic, a més, eh? Jo no sé per on començar, miri, senyora Gall, perquè, és clar, tinc aquí la seva vida i interpretacions i miracles.
Però ara, mira, Sílvia, que... quan estàs posant aquestes coses és, sí, com un revival per mi, que jo fa temps que no ho escoltava,
no,
i m'agrada molt.
A veure, bueno, sentim així el Padrino.
Sembla que aquesta música no s'hagi de cantar, perquè sola també és molt guapa.
També és molt maca.
Molt maca, sí.
Però cantada també, sobretot si la canta vostè.
Bueno, això ja, bueno,
eh. Eppure il cielo che ci guarda da la sola.
Si hagués de dir... les persones que han estat essencials a la seva vida com a cantant, quines persones destacaria? Essencials, pel que sigui. S'ho pensa, Jaume Aragall.
Essencials.
Sí.
Mm. Jo i la meva dona.
És a dir, la força del nucli, sí, més íntim, eh?
Sí, perquè jo he passat períodes a la meva vida molt dolents i he tingut a la meva dona al costat, que ha sigut
el suport
més gran.
El motor, a vegades,
ella,
no?
Ella, sí, sí.
Ella. Sí. Hi ha hagut moments en què vostè, com si diguéssim...
Sí, però ara estic jo pensant, quan vostè m'ha preguntat això,
sí,
la persona aquí i tal,
sí,
i penso, però penso és jo.
És a dir, un mateix
un
ha
mateix
de ser capaç de,
sí,
els moments que té baixos,
sí,
no?, en què li sembla que el sostre li caurà a sobre, que el dia,
sí,
és gris, que no hi ha cap motiu pel qual llevar-se, que tot ho valora com negativament, ha de trobar la força interna per superar-ho. Vostè,
sí,
això...
Quan no he trobat, he sigut de la Lluïsa, la que m'ha ajudat.
I a les persones que puguin haver estat per situacions així tristes o estats depressius que vostè coneix, què els hi diria ara?
Que trobin un bon coixí com he trobat jo, la meva família, la meva dona, però que no pensin que això no s'acaba. Sí que s'acaba. I s'acaba lluitant. Quan un estava malament a casa, láncese a la calle. Vagi al carrer. Uh-huh. Camina. Parla amb algú.
I no es faci preguntes.
Sí, exacte.
I quan és que llavors es produeix el tomb íntimament? No ho sap.
Quan vol dir, vostè vol dir quan se produeix algo positiu?
Sí,
quan s'acaba l'angúnia.
Clar, quan s'acaba aquella angúnia, aquell veure el món fosc. Com s'acaba això?
És que això dura molt. És que això és una bèstia que s'ha de lluitar molt. S'ha de lluitar molt, sí. Tens els metges que et donen
medicaments
que t'ajuden una mica, però el que és molt important és que un tingui força de quan estàs, per exemple, a casa, que no tens ganes de sortir, que hi hagi algú o tu mateix que sí, que et faci sortir, encara que pugis al cap de 10 minuts de casa, que et moguis, que parlis amb la gent, encara que no et trobis bé, que tinguis angúnia, parlar. És com una espècie de gimnàsia. Tinc un amic, malauradament, està molt, el Vicenç Sardinero. Una vegada em va vindre a casa, aquí a Barcelona, sabia que jo em trobava malament, i una de les gires que feia ell va vindre a casa, era com, també com un germà. Diu, va, vesteixa't que anem... posa't unes sabates que anem a córrer.
A córrer.
A córrer, diu... Però si, escolta, si no puc... A córrer. I portava un traje gris, jo merengo, i em va fer córrer amb el traje gris merengo.
I unes bambes.
Sí. Doncs pues mira, allò em va portar en un camí que a l'any demà jo vaig posar-me allà una tuta d'aquestes, un pantaló curt, i vaig començar a córrer per allí, Castelldefels, durant 4 o 5 mesos, i allò em va portar quasi de nou a la normalitat.
Però ara deixi'm fer d'advocat del diable, perquè vostè li deu haver dit moltes vegades. Escolti'm, però vostè com és que pot quedar enfonsat a la vida si ho té tot?
Sí.
Si té l'èxit, si té els efectes, si té una família fantàstica, una dona que se l'estima, uns fills, els diners, els aplaudiments, ho té tot. Vostè que ho ha aconseguit tot, que no li ha vingut per herència, que s'ho ha guanyat, i llavors diuen, com és que està així? Per què vol? Això li deuen haver dit alguna vegada, o pensa?
Moltes.
I llavors vostè com respon?
I, bueno, pues, escolta, què haig de respondre quan te diuen això? I també deia, escolta, tu tens moltes manies. Com tots els cantants, tens moltes manies. No és així. Quan un es troba malament, és molt, molt fumut, molt negra la cosa. Que sí que et troba gent que et diu això, és clar. Però tinguis el que tinguis, família, benestar, treball, si no el trobes bé, és que és una cosa tremenda.
El sentim cantar.
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppola.
Penso que un sogno così non ritorni mai più.
Música del Modugno.
I aquí volem...
Inimitevo le mani e la faccia di blu.
Què li sembla aquesta
em
música?
Em sembla que és com tocar el cel amb la punta dels dits.
Venivo dal vento rapido.
Volar quan era petit, vostè?
Sí, jo penso que tothom, perquè això és un somni...
És un somni d'aquells com...
Eròtic, una miqueta,
va,
no?
Va, sí, eròtic?
Sí, sí, sí.
Això no ho sabia, que era,
sí,
un somni eròtic.
Sí, sí.
I on li troba la cosa eròtica, això del somiar volar? Doncs
pues no sé, però va lligat amb aquestes coses de sexe, d'erotisme, sí, sí.
No ho havia dit mai, no ho havia dit mai.
Sí.
Aquesta cançó ens la tria de Jaume Aragall. Ho ben prometo. Rod Stewart, Do You Think I Am Sexy? Sí, 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 no hi ha pot anar dient, aquí les sagrades formes van i venen.
Veig el meu fill, el meu fill ballant això.
Sí, ara despisti, que em veníem de volar i la cosa eròtica.
El meu fill Juan Ramon, quan era petitet, amb un micròfon a la mà, feia això.
Feia això.
Avui és el baterista dels Amics de les Arts, Juan Ramon.
Ah, sí? És veritat? Sí. I us hi va molt bé?
Ja de nen. Ja
de sí, és veritat. Perquè això de ser un tenor així, com si diguéssim aplaudit, dona moltes oportunitats en aquest tema.
A què et refereixes?
Em refereixo al tema.
Quin tema?
El tema amorós.
Ah, bueno. Home, clar.
Clar, què?
Home, la gent, quan te veu dalt de l'escenari, veu, sobretot si els agrada la música, l'òpera, doncs clar, veu un déu allí sobre.
Sí.
I després, clar, quan surts i et demanen un autògraf i tal, veus les cares de les persones.
Vostè allà hi veia oportunitats, també.
Però, esclar, és normal, no?
Sí.
Sí.
I després què?
Després res, anar a sopar.
Anar a sopar amb la persona que hi veu l'oportunitat?
No, perquè llavors seria un merder tot. Sí, no?
Sí, però ha de ser molt difícil, no caure a la temptació.
No té idea.
Senyora Gall, que no tinc idea.
No té idea.
Perquè se li deuen posar amb safata.
Pues sí. En aquella època sí, clar, home. Després és normal. Si qualsevol persona així no agraciada que té la veu i canta...
No agraciada. No, està pas malament vostè, senyora Gall.
No, bueno. Vull dir que tothom que trepitja un escenari i canta...
Sí.
Pues, té ja un avantatge en aquest sentit, no? Perquè està admirat de la gent, no?
I llavors com ho ha fet vostè perquè no li pugessin els fums al cap, senyora Gall?
Els fums al cap, en quin sentit?
En tots.
Bueno...
Perquè continués sabent qui era de debò i distingir entre la persona i el personatge. I per estar tranquil amb la seva consciència al ficar-se al llit.
Bueno, clar, totes aquestes coses són difícils perquè la vida està plena d'oportunitats, de coses bones, dolentes. S'ha de saber una miqueta nedar i guardar la roba. En l'aspecte de posar-se en fums com cantant, jo segueixo sent una persona humil, molt a la mà i de peus a terra.
I ja està.
Sí.
I el més important que hi ha a la vida, què és?
És la vida i la família i la música, tot això. No canvia res. Quan un pot fer totes aquestes coses, per què ha d'anar amb els braços així, les mans així? Accepta-ho i dona gràcies a Déu que pots fer-ho.
Vostè és creient?
Sí.
Resa?
Sí.
I ha donat les gràcies de vegades a Déu de poder haver aconseguit fer allò que va somiar?
Moltes vegades. I cada vegada que surt de l'escenari i diu, per favor, no em deixis del teu costat, ajuda'm, per favor,
Ah, carai. Ara ho entenem. Tenia Déu de la seva banda tots aquests anys, O sigui que realment en aquell moment es pateix, Hi ha, ara, sense allò de debò, no? Hi ha un cert patiment per si avui ho tornaré a fer bé o continuaré tenint el mateix nivell que he tingut.
I els toreros? Què fan? Es posen a resar, van a una imatge...
Ja ho vaig veient que una mica torero sí que ho és, vostè.
Mira quina música,
Sí.
Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso c'è una lacrima e lui credette di affogare.
I vostè en escena ha arribat a plorar, eh?
Home, sí. Moltíssimes vegades, sí.
Moltes vegades, és a dir, entra en la història i s'emociona.
Hi ha diverses òperes, per exemple, Tosca, la Bohème... Jo no recordo haver cantat una Bohème sense plorar al final.
Uh-huh.
Tindrà problemes per emetir la veu, al final els grits de Mimí,
uh-huh.
El Werther, quan se'n va de casa de la Charlotte, amb aquell soroll de la música, que hi ha un vent... que posen artificial perquè se senti la tempesta.
No?
Trobar-me plorant allí a l'escenari, sí.
Se la
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpulo.
De totes les persones amb les que ha cantat, quines diries que eren, quines diria que eren realment genials, sensacionals? Abans parlàvem de l'amic Luciano, no? Però quines altres persones?
De la meva corda?
Sí.
Home, els tenors espanyols han fet un... han clavat un martell, amb un martell han clavat aquí un bastó que és difícil de superar.
Sí, sí.
Les sopranos també, si comencem a parlar de Victoria de Los Ángeles, o de Montserrat Caballé, o Ainhoa Arteta.
Ainhoa Arteta, sí.
Els barítonos, Joan Pons, Sardinero... En fi, Carlos Álvarez, és un gran barítono, Josep Bros, un altre tenor català...
Sí, senyor.
Bueno, home, aquí la cantera espanyola és molt important.
Liceu, l'Escala, l'Òpera de Viena, Munich, l'Òpera de Berlín, el Metropolitan de Nova York, amb què ens quedem?
Ah, sempre hi ha algun teatre que tens preferència, no? Un és l'Òpera de San Francisco, també.
Sí.
He cantat durant moltíssims anys tot el meu repertori. Però hi ha dos teatres, clar, que són molt importants per mi. Un és també el Covent Garden, el gran teatre del Liceu, que aquí també he cantat totes les meves òperes, va ser on vaig debutar. El teatre del Liceu, abans de cremar-se, tenia una olor especial, que ja no hi és, està tot renovat. L'òpera de Viena...
Per les olors acabaria distingint els teatres. El la sensualitat el portada
teatre,
al màxim, eh?
El teatre del Liceu, si haguéssim posat allò que et gires voltes,
sí,
en quin
sí.
teatre som...
I ho hauria dit.
De seguida, sí.
I al Liceu, tal com és ara, li agrada?
Home, està com nou. Trobo que ja hagi cantat alguna cosa, pues trobo faltar l'acústica tan genial que tenia.
Que tenia l'anterior.
Sí, sí. Ara tècnicament està molt millor, clar.
A veure si he de dir alguns premis dels moltíssims que he tingut al llarg de la vida. A veure si ho pronuncio bé. El títol de Kammersänger, ho pronuncio
sí,
bé?
Sí, Kammersänger.
Això és de Viena, no?
De Viena, sí.
De Viena. La medalla d'or del Gran Teatre del Liceu, la Creu de Sant Jordi, la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, la medalla d'or del Cercle del Liceu, en fi, fins i tot fa pocs dies, la medalla d'or del Cercle del Liceu, ara ho dèiem, en reconeixement a la seva trajectòria. En fi, que no està retirat.
Del rei, també, sí.
Bueno. La del rei. Sinó que continua fent discos, fent gravacions...
Sí, bueno, estic viu, sí.
Estic
perquè
viu.
Aquest disc últim fa 2 mesos que l'he acabat.
N'està
sí,
content?
Sí, que està a la venda, sí, estic molt content.
Tenim una altra peça del seu últim disc, encara el sentirem. Esperi, senyora Gant.
És una mala època per vendre discos ara, però és un bon disc, sí. Modèstia a part.
El suplement de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpulo.
Rossinyol, que vas a França, Rossinyol, encomana'm a la mare, Rossinyol, un vell buscatge, Rossinyol, d'un vol...
I en Jaume Aragall ens fa gestos que se li posa amb ell la pell de gallina, doncs imagini's a nosaltres.
Sí, bueno, vull dir... No, ara no...
Per la cançó,
per
nosaltres per la veu. Senyor Jaume Aragall, anava a dir alguna cosa.
Sí, això va, lo de la pell de gallina, no?
Què? Doncs
pues clar, això és una espècie d'alarma o de llum vermella. Quan una persona va al teatre, compra una entrada...
Sí.
I està durant hora, 2 hores sentat, sentint una veu, un espectacle d'òpera i tal, i en cap moment se li posa la carn de gallina...
Que plegui.
Que plegui. Si hi ha hagut un moment... que ha tingut la carn de gallina, aquell tiquet o aquella entrada està super ja amortitzada.
Esclar, senyora Gall, això passa amb l'òpera, amb el teatre, amb el cinema...
Clar.
I amb les persones.
Clar.
A nosaltres, ara sentint-lo...
Té que haver-hi
alguna cosa. Vostè ens ha fet posar la pell de gallina,
clar,
també, moltes vegades.
Oh, és que quan li poso a vostè o qualsevol que m'escolta la pell de sí. gallina, vol dir que jo també la tinc en aquell moment.
Vol dir que hi ha la comunicació,
clar,
que és veritat.
Clar.
Senyora Agall, gràcies.
Gràcies. Esperis, que
no,
a vostè.
No estem. Perquè hem d'acabar i estem fent un diccionari. I és autobiogràfic.
Ah.
Eh? Té línia i mitja.
Què vol dir amb això? No
entenc. Que ara vostè ha de fer una definició. Miri, Jaume Aragall, coma, i ara he d'omplir una línia i una altra línia. Com el definim a vostè? No ho sé, jo tot això, aquests papers, no ho sé, no?
Em fa risa, tots aquests papers, aquestes coses.
Doncs, però ara no tinc la definició. He pensat que vostè ens ajudaria.
Jaume Aragall?
Sí, però com és? Qui és? Qui és? Què? Doncs...
pues, un home a vegades feliç, a vegades no tant, que està molt agraït d'haver tingut aquesta veu i el talent per cantar, perquè amb la veu sola no n'hi ha prou, i molt agraït d'haver pogut fer el que he fet a la vida. Una vegada, no, una vegada, moltíssimes vegades, persones, gent m'ha dit, vostè m'ha fet posar bé, perquè jo em trobava molt deprimit o deprimida, i escoltant-lo vostè m'ha dat un moment de llum, que jo seguint aquella llum m'he trobat millor. Això és el millor premi que jo he tingut, una persona que em digui això. Pues, dono les gràcies per haver tingut aquest objecte, aquesta veu, aquesta cosa, perquè a part d'algú que s'hagi trobat bé, jo he passat genial.
Un home, un artista generós. Gràcies, senyora.
Abres verd intens, roses de sang, veig tot florit al meu voltant i penso que tenim un món meravellós. Els estels amics que veig que es fan costat i una parella d'enamorats i penso que tenim un món meravellós. Cel fet de setí,